Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 29 de gener de 2013. Interessants comentaris els que va fer el president Artur Mas defensant d'una banda l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, que també és diputat de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, i també prometent que hi haurà un pacte per erradicar les pràctiques corruptes, un acord que s'ha de fer amb la col·laboració de totes les forces polítiques. Avui, després d'aquest informatiu, entrevistarem en directe el president de Ciutadans, Albert Rivera, que d'alguna manera és el líder polític català que en els últims dies s'ha mostrat amb més força partidari d'una proposta de pacte de corrupció multilateral amb totes les forces polítiques. I és que hi ha molta corrupció en aquests moments que ha emergit i també una desconfiança creixent dels ciutadans. És important que, més enllà del fons i les formes, els dirigents polítics es posin les piles en aquest tema. Ens hi va a tots el benestar i el futur immediat, no només als polítics, sinó a tots els ciutadans. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint en titulars les notícies més importants de les últimes hores. El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha decretat presó sense fiança per a 3 dels 6 detinguts a Lloret de Mar en relació amb presumptes tractes de favor a la màfia russa des d'algunes institucions de la ciutat.
Es tracta de Petrov, presumpte líder de la xarxa, també del seu cunyat, considerat la seva mà dreta, i de l'arquitecte Pilar Jimeno. Els detinguts estan acusats de blanquejar més de 56 milions d'euros en 2 anys en negocis de tota mena a Catalunya a través d'una xarxa d'empreses vinculades a Semyon Mogilevich, que és un dels seus delinqüents més buscats a l'FBI. Petrov, a més, també està acusat de pertinença a organització criminal. Aquestes 3 detencions a l'anomenada Operació Clotilde s'hi han de sumar també 3 més. El pare de Petrov, també el president del Club d'Hoquei Patins de Lloret, Joan Perarnau, i la secretaria de Petrov. Andrei Petrov, per cert, també va reconèixer ahir davant del jutge que va pagar 2 viatges a Moscou a l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo.
I com us dèiem ara, el president de la Generalitat, Artur Mas, va assegurar ahir que confia en l'exalcalde de Lloret de Mar i diputat del Parlament, Xavier Crespo. Ho va dir en la seva primera reacció després de l'operació Clotilde contra el presumpte blanqueig de capitals de la màfia russa engegada divendres a Lloret de Mar.
Mas va assegurar que l'exalcalde segueix dient que tot és fals i les corrupcions no existeixen fins que es demostren. També va afegir que fa molts anys que el coneix i que la seva paraula té valor. Davant la petició de l'oposició d'un pacte anticorrupció a Catalunya, el president va destacar que el govern està totalment disposat a col·laborar en qualsevol tipus de pacte i també a erradicar pràctiques corruptes, però va demanar separar els casos reals dels que no ho són. En aquesta línia va concloure que totes les mesures encaminades a erradicar la corrupció no han de ser només del govern, sinó també compartides per la resta de forces, i va prometre tirar-les endavant si el Parlament aprova alguna iniciativa que obligui l'executiu. Avui, com dèiem, després d'aquest informatiu, entrevistarem en directe el president de Ciutadans, Albert Rivera, que demanava el diumenge un pacte anticorrupció.
I Artur Mas també va respondre d'altra banda ahir a les informacions que publicava el diari El País i que asseguraven que l'executiu espanyol estaria treballant per neutralitzar l'ofensiva internacionalitzadora de Mas. Ho faria amb una nova llei que permetria a l'Estat tutelar l'acció exterior de les comunitats autònomes.
Unes intencions que pel president català són absurdes. Segons Mas, decisions com aquesta són el signe del nacionalisme espanyol més ranci, més obsolet i més tancat. Segons ell, nacionalisme en el pitjor sentit de la paraula.
Voler en aquest moment ni tan sols plantejar-se de limitar l'acció exterior d'un govern, i especialment d'un govern com Catalunya, és completament absurd. És posar portes al camp, és, diguem-ne, el signe del nacionalisme espanyol més ranci, més obsolet i més tancat. Però escolteu, només cal mirar Catalunya, si és la principal economia exportadora de tot l'estat espanyol i del sud d'Europa.
I per la seva banda, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, va confirmar també que efectivament el govern espanyol prepara una nova llei d'exteriors, però va negar que tingui com a objectiu tutelar l'acció de les comunitats autònomes a l'estranger.
Sí, jo tinc coneixement de que el govern d'Espanya està fent una llei per impulsar l'acció exterior d'Espanya, no per controlar ningú. I, per tant, el que es demana és que les comunitats autònomes utilitzin aquests recursos, impulsin aquests recursos i representin el govern d'Espanya com es faria a qualsevol altre país.
Actualment, la Generalitat disposa de 5 delegacions institucionals a l'exterior i d'una xarxa de 35 oficines comercials.
Altres notícies. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha decidit no emprendre mesures extraordinàries contra els 5 diputats que van trencar la disciplina de grup la setmana passada i no van votar la declaració sobiranista en el vot contrari del PSC en el primer ple de la legislatura.
Els 5 diputats, això sí, hauran de fer front a la sanció econòmica de 400 euros que preveu la normativa del partit. La direcció que els ha multat, com dèiem, amb 400 euros, ha qualificat els fets de greus, però no troba que hi hagi deslleialtat al projecte polític del partit. Ara com ara, no es preveuen baixes en la direcció del PSC i entrarà la seva actuació ara a reorientar el partit davant l'opinió pública com a alternativa del pacte CiU Esquerra.
Avui ha entrat en funcionament la velocitat variable en el tram de la B20 entre el Nus de la Trinitat i Montgat en els dos sentits de la marxa. A l'àrea de Barcelona és la quarta entrada en vigor d'aquest sistema després que s'hagi aplicat a les vies del sud, la C32, la C31 i la B23.
La coneguda Pota Nord serà a partir d'ara una via regulada des del Servei Català de Trànsit en 6 quilòmetres que comencen a Montgat-Tiana, passen pels túnels de Santa Coloma de Gramenet i arriben a la connexió amb la ronda de dalt des del Nus de la Trinitat en tots dos sentits. Segons Trànsit, els límits de velocitat podran canviar entre els 100 km per hora, que és la velocitat màxima ara, en segons quins trams, els 80 i els 60, segons les necessitats del moment. La velocitat les marcaran els panells lluminosos que prevalen per sobre dels senyals fixos.
Manel Bustos tornarà a l'alcaldia de Sabadell el 8 de febrer, segons ha afirmat en declaracions a TV3. En una entrevista al programa Ágora, l'alcalde ha reiterat la seva innocència en relació amb les imputacions que li han caigut sobre el cas Mercuri de presumpta corrupció urbanística.
El jutge va decidir mantenir-li la imputació en 8 peces separades de la causa en què s'investiga la suposada malversació de diners públics i la intervenció en possibles adjudicacions irregulars de contractes i obra pública. Pel que fa al PSC, Bustos dona suport a l'executiva a la polèmica sobre el dret a decidir.
I la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià ha ajornat sense data la decisió sobre el calendari de reobertura dels repetidors que emeten el senyal de TV3 a la Comunitat Valenciana.
L'entitat s'esperarà els resultats de l'acord de reciprocitat d'emissions que negocien la Generalitat Valenciana i la de Catalunya, segons ha confirmat el secretari d'Acció Cultural del País Valencià, Toni Gisbert, només acabar la junta celebrada ahir dilluns. Gisbert va explicar que l'entitat ha conegut les negociacions i ha expressat el seu desig que s'arribi a un acord en un marge d'un temps raonable.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest últim dimarts de gener. El govern espanyol està decidit a aconseguir més marge de maniobra. Mariano Rajoy es reunia el cap de setmana passat amb la cancellera alemanya Angela Merkel i es comprometia a mantenir l'austeritat, però demanava a Alemanya més esforços per poder treure Europa de la crisi. Ahir, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, es reunia amb el comissari europeu d'Afers Econòmics, Olli Rehn.
Doncs sí, va donar un copet a De Guindos i va assegurar que s'estan detectant canvis positius a l'estat espanyol i també a l'eurozona, canvis que mostren avanços importants cap a un model de creixement més sostenible. Rehn va demanar al govern espanyol més reformes perquè aquest any serà complicat, diu, entre els deures que ha de fer Espanya i acabar la reforma laboral per reactivar l'ocupació, una reforma financera per fer arribar el crèdit a les petites i mitjanes empreses i més consolidació fiscal. De la seva banda, el ministre d'Economia va assegurar que el govern espanyol sempre plantejarà una distribució equitativa dels esforços perquè és el primer interessat. De Guindos, a més, va remarcar que l'atur és la principal preocupació de l'executiu i va coincidir amb Olli Rehn que l'executiu prendrà totes les mesures que consideri oportunes perquè la situació del mercat laboral es corregeixi.
La ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, va anunciar ahir que l'estratègia per a l'emprenedoria i l'ocupació inclourà un pla de xoc amb mesures a curt termini, entre elles una tarifa plana de 50 euros durant 6 mesos en les cotitzacions socials per als qui posin en marxa iniciatives empresarials.
Fons del Ministeri han dit que aquesta tarifa plana es dirigirà als joves de fins a 35 anys que posin en marxa un negoci. Gràcies a aquesta mesura, durant 6 mesos només pagaran 50 euros mensuals en cotitzacions. A més, les mateixes fonts han afegit que després d'aquests primers 6 mesos s'aplicarà una reducció del 30% de les cotitzacions socials durant 2 anys per als homes de fins a 30 anys i per les dones de fins a 35 que posin en marxa un negoci. Báñez, a més, va destacar ahir que els eixos fonamentals seran, d'una banda, millorar l'ocupació dels joves i la seva capacitat per emprendre i buscar, a més, que tots tinguin les mateixes oportunitats.
I l'actriu Concha Velasco ha rebut el Premi Goya d'Honor. Va ser ahir a la festa on es va trobar tots els nominats d'aquesta 27a edició dels Guardons. Per fer-se la foto de família, l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia reconeix així la llarga trajectòria de l'actriu castellana, que ha fet més de 80 pel·lícules i una trentena d'obres de teatre, a més de treballar a la televisió. Quatre minuts i serà un quart de nou. Soldats francesos i malians van entrar ahir a Tombouctou enmig de l'alegria dels habitants de la ciutat de Mali, alliberats dels islamistes que l'ocupaven des de feia mesos.
La gent ha rebut com herois les tropes alliberadores i amb crits de Mali han fet onejar la bandera del país i també la francesa. Les forces malianes i franceses han controlat primer l'aeroport i després han entrat a la ciutat històrica. No s'han trobat resistència i davant de l'avanç, el president francès François Hollande ha proclamat que estan guanyant la batalla. L'objectiu ara és que l'operació passi a mans de les forces africanes.
La reina Beatriu d'Holanda ha abdicat en favor del seu primogènit, el príncep Guillem Alexandre. La monarca ho va fer oficial ahir al vespre en un discurs televisat adreçat a la nació.
La reina Beatriu complirà 75 anys aquest dijous i en fa 33, que és el tron d'Holanda. És, per tant, la reina del país des de l'any 1980, quan la seva mare va abdicar després d'un regnat de 31 anys. Els motius que explica la monarca són principalment dos, la seva edat i també que aquest any en farà 200 del reialme holandès. El nou cap d'estat serà Guillem IV, que està casat amb l'argentina Màxima Zorrigueta. Del nou rei, la reina Beatriu n'ha parlat només més amb elogis, destacant que està més preparat per assumir les responsabilitats.
Les forces de seguretat van detenir ahir el propietari de la discoteca del Brasil on hi va haver l'incendi la matinada de diumenge, un foc que, recordem-ho, va causar la mort d'almenys 231 persones. La policia també va detenir ahir dos dels músics que estaven actuant en aquell moment, segons fonts oficials.
Les mateixes fonts han assenyalat que la banda de música que va provocar l'accident amb unes bengales que van incendiar el sostre podia també ser acusada d'homicidi imprudent. La ciutat de Santa Maria ha decretat 30 dies de dol oficial i el Brasil 3 per aquest incendi en aquesta discoteca. El local no només tenia llicència d'activitats caducada, sinó que també ho estava el seu pla d'evacuació i els seus extintors, a més, no funcionaven. Ahir ja es van celebrar els primers funerals per les víctimes.
I a Egipte, les protestes i els enfrontaments entre manifestants i policia es van repetir ahir per quart dia consecutiu, malgrat la repressió del president Mohamed Morsi.
Grups opositors egipcis van convocar ahir una manifestació pacífica cap al Parlament en senyal de rebuig pels disturbis d'aquests últims dies, que han causat més de 50 morts i centenars de ferits arreu del país. A les 47 morts confirmades s'hi van sumar ahir a la tarda la mort de 3 persones més que van resultar ferides durant els enfrontaments amb la policia a Port Said, província d'on s'ha decretat l'estat d'emergència.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou. En esports, el migcampista blaugrana Xavi Hernández, de 33 anys, ha signat l'ampliació del seu compromís amb el club blaugrana fins al juny de l'any 2016.
La seva clàusula de rescisió es manté en 80 milions d'euros. Xavi, que ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva al Barça, firma el que segurament serà el seu últim contracte. Xavi, que tindrà 36 anys quan acabi aquest contracte, ha jugat 659 partits amb la samarreta blaugrana i és el futbolista amb més partits disputats a la història del club.
I el president del Barça, Sandro Rosell, reiterava ahir a la nit que el seu desig és que Víctor Valdés, malgrat el que ha anunciat, continuï finalment formant part de la plantilla. Després de l'any 2014, el club blaugrana va refermar l'oferiment de renovació al porter de l'Hospitalet.
El Barça espera i confia que Víctor Valdés arrepensi la seva decisió, com dèiem, de no renovar el contracte i marxar quan expiri el juny del 2014. Rosell va assegurar que si Víctor Valdés es replanteja el seu futur immediat, té la porta oberta per quedar-se al Barça.
Erika Vidal va rebre ahir l'alta mèdica després d'estar diversos dies ingressat per fer-se proves relacionades amb el seu transplantament de fetge. L'alta hospitalària, de fet, va rebre. A Vidal es podrà reincorporar als entrenaments amb l'equip la setmana vinent. I en bàsquet, el Barça Rigal ha confirmat que és Juan Carlos Navarro estarà entre 10 i 15 dies de baixa per una elongació muscular al bíceps de la cama dreta.
Doncs sí, per tant, perilla la seva participació a la Copa del Rei de la setmana que ve. Víctor Sada, per la seva banda, té una lumbàlgia aguda. Tots dos van tenir problemes físics en l'últim partit contra el Bilbao i gairebé no van poder jugar. El Barça, recordem, juga en primera ronda contra el Real Madrid en quarts de final el proper 7 de febrer.
I Brad Oleson, de 29 anys, ja és nou jugador del Barça Rigal. El Barça i el Caja Laboral van arribar ja a un acord per al traspàs del jugador. El pacte està supeditat que el jugador superi la revisió mèdica.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Museu Arxiu Vives i Tutó i l'Ajuntament de Llavaneres acaben de presentar els actes de l'any del cardenal Josep de Calassanç Vives i Tutó, que se celebra aquest 2013 amb motiu del centenari de la mort d'aquest català universal i fill de Sant Andreu de Llavaneres. Els actes commemoratius recorreran diferents punts de Catalunya on el cardenal hi havia viscut o hi havia treballat i inclouran activitats lúdiques, litúrgiques, acadèmiques i festives. La presentació va anar a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins de Catalunya i biògraf del cardenal Vives, i també per l'alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, i el director del Museu Arxiu Vives i Tutó, Joan Devesa. Durant tot l'any hi haurà xerrades, lectures, un simposi internacional i una exposició a diferents poblacions catalanes. El tret de sortida serà el dia 14 de febrer amb l'encesa de 4.000 espelmes al voltant del monument a Vives i Tutó a Llavaneres. El centenari s'acabarà el 10 de novembre amb un concert al Palau de la Música.
El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Les peticions de pacte contra la corrupció són notícia aquests dies després que diverses formacions els han demanat. L'aparició de nombrosos casos que estan emergint davant l'opinió pública fa que alguns dirigents, com és el cas d'Albert Rivera, president de Ciutadans, hagin fet més enfàticament aquesta proposta. Avui volem parlar d'aquest tema i també de la declaració sobiranista amb el mateix president de Ciutadans, Albert Rivera. Senyor Albert Rivera, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe quan passen 2 minuts i mig d'un quart de nou. Què és el que vol proposar Ciutadans contra la corrupció? Ahir Artur Mas, per exemple, recollia aquest guant, per dir-ho d'alguna manera, i deia que de manera multipartita es poden fer coses per erradicar la corrupció.
Sí, nosaltres el que volem són dues coses. Primer, fer net, és a dir, que tot el que s'estigui investigant o el que pugui tenir conseqüències polítiques, fins i tot investigar-se en seu judicial, per suposat, i si cal en seu política, però a partir d'aquí també jo crec que s'ha de fer un punt i final i un punt i a part, podríem dir, i fer un pacte no precisament per tapar la corrupció, sinó per el contrari, perquè no passi, no? I en aquest sentit hem de mirar endavant i fer una sèrie de mesures legislatives, de canvis en els estatuts dels partits, de canvis en el sistema electoral, en definitiva, una sèrie de mesures que no poden ser aprovades per un partit, sinó que han de ser aprovades per tots, en seu de cada partit, en seu parlamentària, i en aquest sentit, per tant, hem començat una ronda de contactes, que ahir vam començar amb Convergència, avui seguim amb el Pere Navarro, amb el PSC, que ha iniciat Ciutadans. Volem liderar, en definitiva, aquesta lluita, perquè ens sembla que l'I tu més no funciona, que la ciutadania al final el que acaba percebent amb molta raó és que això no és un problema només d'un partit o un altre, sinó és un problema estès a la corrupció política, i per tant Ciutadans, tot i ser un partit nou i tot i no tenir casos de corrupció, volem ser els primers a trencar una llança en favor també d'aquest canvi, no? Hem de convèncer els partits que porten molt de temps que no siguin recelosos, de que facin aquest canvi, de que han de ser conscients de la pressió social i de la realitat social i la percepció que hi ha sobre la política, i per tant aquesta ronda de contactes vol acabar abocant amb una cimera, amb un pacte, en definitiva, que posi allò negre sobre blanc els canvis legislatius i interns que hem de fer en els partits perquè en poc temps això es vegi solventat i tinguem una vida pública més neta, no?
Ciutadans té previst presentar concretament un text al Parlament i tramitar-lo a partir de la capacitat d'iniciativa legislativa que té amb els seus actuals 9 diputats i més enllà de les disputes ideològiques o partidistes?
Sí, però és que a més aquest pacte va més enllà, perquè en aquest pacte que nosaltres hem plantejat 12 punts i que ahir mateix doncs, les converses que teníem amb Convergència, avui suposo com el PSC, aquesta setmana amb els altres partits, s'aniran afegint punts o s'aniran matitzant punts. És a dir, no volem que sigui un dogma de Ciutadans, sinó volem que sigui un pacte de tots i en aquest sentit, per tant, volem un document que entre d'altres porti mesures legislatives. Li poso un exemple. Si Ciutadans proposa que hi hagi llistes obertes i primàries perquè sigui la pròpia criba de la ciutadania i dels militants dels partits qui no posin persones que estiguin en un procés de corrupció imputades, doncs això no només ho hem de fer a cada partit, sinó s'ha de canviar el sistema o fer una nova llei electoral en aquest sentit. Si volem que es publiquin els comptes dels partits a les webs i es prohibeixin les donacions a les caixes d'estalvi i bancs, a les condonacions de deute i de crèdits als partits polítics, això ho hem de posar també a la llei de finançament de partits. Si volem que la gent presenti el seu patrimoni quan es presenta a la política i sigui conegut abans i després de la política perquè la gent sàpiga que realment que les butxaques són de vidre i que ningú pot forrar-se, com es deia aquella, com deia aquell, no? En la política, totes aquestes mesures necessiten canvis legislatius, canvis al reglament de la Cambra del Parlament. Si volem crear una comissió interna entre els estatuts dels partits per controlar sistemàticament els càrrecs públics o fer-lo als partits responsables, tot això anirà als estatuts del partit. Per tant, no és suficient, com alguns deien, una llei de transparència, això està bé, és un dels punts, però han d'haver-hi molts més punts. Ha de ser un salt qualitatiu que es percebi com un punt i a part i on realment hi hagi un control molt més ferm i una quasi impossibilitat més enllà de qui roba personalment, però que els partits no puguin entrar en trames de corrupció, de finançament il·legal, com hem vist en molts casos.
Vostès confien des de Ciutadans que hi haurà suport de totes les forces polítiques a una iniciativa d'aquest tipus?
Jo estic convençut, i és que no queda un altre, no? És a dir, fa 2 anys Ciutadans va proposar aquest mateix pacte i no vam rebre resposta ni tan sols del propi pacte ni de la carta que va enviar a tots els grups. Va haver-hi un silenci, no podem dir. I ara, en canvi, hem fet això i jo crec que la realitat política apreta molt a alguns partits polítics en especial, que saben que si no es renoven i si no canvien la seva actitud davant de la corrupció, doncs la ciutadania li passarà factura. Cada cop més gent percep això com un principal problema de Catalunya i dels catalans i de tot Espanya en general. I, per tant, jo crec que no aspiro a convèncer tots els partits, diguéssim, a un canvi de principis de cop i volta, però sí que com a mínim saben que la pressió social, la pressió electoral farà, jo confio que aquests partits siguin conscients que si no es renova el sistema que està obsolet i que s'ha de reformar de la baix pràcticament el sistema de partits, si no ho fem, ens estem carregant la democràcia o estem posant en qüestió el propi sistema democràtic. Això no vol dir, a més, que a part d'aquesta pota, diguéssim, d'anticorrupció, també es dignifiqui i es reconegui el treball que fa moltíssima gent en política, que no té res a veure amb la corrupció, que està treballant en el seu escó, a la seva comissió, en el seu ajuntament de regidor i fan una tasca doncs, per la comunitat, no? I per tant, jo crec que una cosa no treu l'altra. No hem de caure amb el populisme, però tampoc podem caure amb l'autocomplaença i dient que tot funciona molt bé i que això és culpa dels mitjans de comunicació o de la gent que no ens entén. Jo crec que això no hi cap i Ciutadans està convençut que això tard o més d'hora que tard arribarà i esperem que aquest pacte sigui la primera pedra i de veritat sigui un pacte executiu, que no sigui un paper mullat ni una foto, sinó que sigui un pacte executiu, concret, amb data, amb llum i taquígrafs i amb un calendari d'execució d'aquests canvis legislatius.
Encara una pregunta molt breu, concretament sobre el cas Clotilde, l'operació Clotilde, millor dit, contra el presumpte blanqueig de capitals de la màfia russa engegada divendres passat a Lloret de Mar, del que va dir ahir Artur Mas defensant l'exalcalde Xavier Crespo, actual diputat de Convergència i Unió al Parlament, i del que s'ha dit sobre aquest cas, quina opinió té Ciutadans? Creu vostè que Convergència i Unió ha de donar més explicacions?
Home, la veritat és que si tot el que estigués sortint sonés estrany, que uns mafiosos russos o xinesos, com hem vist a Madrid també, doncs han comprat regidors o han fet coses per aconseguir coses a canvi o per blanquejar capitals, doncs semblaria molt estrany o semblaria de pel·lícula, però com que ja ha passat en altres llocs o a Marbella o en altres indrets d'Espanya, doncs no ens sobta, no, que passi a Lloret. I per tant jo crec que les explicacions per mi són insuficients des del punt de vista polític. Jo no li demano al senyor Mas que faci que posi la mà al foc per ningú, simplement demano que l'alcalde o l'exalcalde ens expliqui doncs, amb clar claredat, amb transparència, fins i tot els comptes clars, no, de les pròpies persones que han sortit en aquest cas, al marge del camp judicial. Jo crec que en camp judicial ha d'anar el seu camí, ja veurem si imputen o no finalment el senyor Crespo, han imputat altres persones, però en qualsevol cas jo, precisament amb aquesta línia que li deia del pacte anticorrupció, em sembla que no és un problema de Convergència i Unió només, sinó és un problema que esquitxa a Lloret, que esquitxa a la imatge de la Costa Brava, que esquitxa a la imatge de la política, i per tant em sembla que les explicacions haurien de ser el propi partit qui les exigís, i en aquest cas, bueno, doncs veiem de vegades més defenses de partits o de persones del teu partit i actituds diferents quan són d'un altre. Jo crec que aquí explicacions, transparència des del punt de vista polític i des del punt de vista judicial, doncs el que diguin els jutges.
I ja per acabar, senyor Albert Rivera, president de Ciutadans, es va aprovar dimecres passat la declaració sobiranista al Parlament. Vostès, en el seu missatge durant el debat, defensaven que la cambra catalana no tenia competències per regular aquesta qüestió de la possibilitat d'un dret a decidir. Com administraran aquest discurs, tenint en compte que s'han quedat vostès amb el PP en minoria en la votació sobre aquest tema?
Bueno, no ens hem quedat amb el PP en minoria, ens hem quedat amb el PSC, el PP.
Perdó, sí, també, sí, disculpi.
I s'ha partit la cambra, es va aprovar amb els vots del 56% dels ciutadans, dels vots dels ciutadans, amb una cambra autonòmica que no té competències. Jo crec que aquesta és la mostra de com s'està fracturant a l'opinió pública i a la ciutadania de Catalunya amb un tema que no ens uneix, sinó que ens divideix, amb un tema molt, molt preocupant per moltíssima gent, no? Que és canviar, en definitiva, la possibilitat de canviar de nacionalitat, de canviar de país, d'aixecar fronteres o de sortir a la Unió Europea. Per tant, a mi em sembla que és un tema molt seriós, molt preocupant, que només fa que agreujar la situació econòmica i d'estabilitat política i econòmica per moltes empreses i treballadors, i per tant a mi em sembla que és un tema que no s'hauria de plantejar mai en aquests termes, i que si s'ha de plantejar d'alguna manera, mai ha de ser en el Parlament Autonòmic, perquè com vam recordar, l'article 1 de la Constitució i el propi Estatut d'Autonomia doncs xoquen frontalment amb aquesta declaració, i per tant, si algú vol fer aquest debat, estem en un país democràtic i a les Corts i al Congrés de Diputats, els grups parlamentaris dels partits independentistes ho poden plantejar. Fixi's, tenim una democràcia en aquest sentit que té altres problemes, però aquesta pluralitat es reconeix tant que un partit independentista té grup parlamentari i pot defensar una reforma constitucional o un debat sobre això. Que diuen alguns, i ja m'avanço, no, la resposta d'alguns, diuen, no, és que no guanyarem la votació. No, miri, és que d'això es tracta la democràcia. Ciutadans proposa i porta proposant fa 6 anys fer una llei electoral catalana i sempre perdem la votació. Estem proposant temes sobre la corrupció i l'hem perduda, i a poc hem anat lluitant i hem anat convencent a la resta de gent i a la resta de ciutadania de que això a poc és important, i seguirem perdent votacions, m'atreveixo a dir, però en qualsevol cas a les Corts es pot debatre, les competències sobre sobirania i fronteres és evident que no es debaten ni en un ajuntament ni en una comunitat autònoma, es debaten a les Corts d'un país i en aquest sentit al Parlament, al Congrés dels Diputats, i Convergència i Esquerra haurien de ser coherents. El que passa que aquesta declaració de sobirania jo crec que trenca qualsevol possibilitat de fer un debat d'aquest tipus, perquè quan tu ja t'autodeclares independent i sobirà i que decideixes per tu mateix sense comptar amb la sobirania del conjunt de ciutadans, que és el que diu la Constitució i l'Estatut, jo crec que estan traçant un camí sense sortida que només portarà a la tensió i a la confrontació. Jo per això li vaig demanar, i acabo amb això, doncs, que comencem la legislatura, que parlem dels temes que uneixen els catalans, que ens preocupen a tots, independentment de que siguem independentistes o no ho siguem, independentment de que siguem d'un partit polític o un altre. Hi ha molts temes transversals que avui, com l'atur, com l'economia, com la corrupció, com la llei electoral i la democràcia, estem d'acord molts ciutadans, per tant posem aquests temes com a prioritat de legislatura i no pas altres.
Moltes gràcies, senyor Albert Rivera, president de Ciutadans. Bon dia i fins una altra ocasió. Adéu-siau.
Bon dia, gràcies.
Ràdio Estel.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Guindos obre la porta a relaxar el dèficit de les autonomies. El periòdico, el govern mou fitxa per fi pels autònoms, referint-se a les mesures de l'executiu espanyol per activar el mercat laboral. El punt avui, censura diplomàtica sobre la intenció del govern espanyol de controlar l'agenda internacional del govern català. Diari Ara, presó per al cap de la trama de Lloret. El País, els Estats Units preparen la legalització d'11 milions de sense papers. El Mundo, Rubalcaba diu que el gerent del PSOE va ser víctima d'AMI. El diari ABC titula La reina Beatriu abdica segons la tradició holandesa, i La Razón, Rajoy prendrà en el proper Consell de Ministres les mesures contra el tot o res, segons les paraules d'aquest diari, d'Artur Mas.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ara i només fins al 2 de febrer, en una selecció de marques de moda, de dona, home, jovent, infantil, accessoris i sabateria, tens un 20% de descompte addicional. Vols saber on? A les rebaixes de moda, a les rebaixes del Corte Inglés. Només fins al 2 de febrer. No ho deixis escapar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
9:15, anem ràpidament a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït fa força estona ja a l'autopista B23, a la zona d'Esplugues d'entrada a Barcelona, que, molta atenció, està provocant una cua de més de 10 quilòmetres, des de Molins de Rei, gairebé des del Papiol fins a Esplugues. Més de 10 quilòmetres de cua, autopista B23 d'entrada a Barcelona. Una cua que afecta una via molt propera, l'autovia A2, amb retencions també des de Pallejà fins a Sant Feliu. Per tant, sens dubte, aquestes dues vies, les més plenes, sobretot la B23, a causa de l'accident a la zona d'Esplugues, d'entrada a Barcelona. A la resta de la xarxa viària sí que parlem d'aturades, encara estem en plena hora punta, però són les habituals en aquestes vies més properes a la ciutat comtal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. De moment podem parlar de situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, normalitat, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Situació anticiclònica des d'aquest matí a Catalunya després de dies de pertorbacions i vent. Arriba un anticicló a la península Ibèrica que s'acabarà, això sí, dissabte. L'estabilitat atmosfèrica, doncs, serà total. Temps assolellat, com a mínim avui i demà, acompanyat de teranyines de núvols durant el matí. Núvols alts, també hi haurà boirines a les planes interiors i algun núvol baix a la Costa Brava. La tarda serà serena, com mostra el mapa, amb algun núvol residual a la Costa Brava i ben fluix en general.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat. Avui compartim aquesta estona amb el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia, bona hora.
També ens acompanya avui l'enginyera industrial Carme Torralba. Hola, bon dia.
Bon dia.
I l'economista Alfons Calderón. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, l'operació Clotilde és un cas més de corrupció que sembla que emergeix juntament amb altres i sembla que ha obert, com a mínim, una reflexió en el si de la classe política per afrontar el tema. Ara acabem de parlar amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha dit que el pacte contra la corrupció ha de ser pensant en la ciutadania i en el benestar, no en els partits polítics, i a més no és un tema només d'un partit o un altre. Ell diu que confia que les forces parlamentàries atenguin la seva proposta i s'aconsegueixi un acord multipartit. Què en pensen vostès?
No,
del que ha dit Albert Rivera i del cas Clotilde.
Que es posin d'acord ja em sembla bé. I el que preocupa és que cada setmana passa alguna cosa nova que només posa de manifest la porqueria ja sota l'estora, no? Però, vaja, jo crec que suposo que ara en parlarem amb més tranquil·litat. La idea és que realment es faci un front, però, bueno, com l'ètica és la de les persones, al final el que passarà sempre és que hem de ser nosaltres que a nivell personal siguem capaços de mantenir la nostra integritat.
Sí, jo també penso el mateix. El problema és de cadascú, perquè és que ho veus a tots els nivells. Vull dir que a la classe política per descomptat, però potser perquè tenen més capacitat de poder-ho fer que a vegades els ciutadans de peu, no? Vull dir que no tenim tanta possibilitat d'embutxacar-nos el que és nostre. Ara, jo, francament, a aquestes alçades, vull dir, ja una mica tard, no? Vull dir, això ja havia d'haver estat fet molt abans, perquè totes aquestes coses estan arribant en un extrem que ja no et creus a ningú, no? Perquè són molt maques les paraules, sembla molt bé el discurs, però la veritat no veus l'eficàcia de tot plegat, no?
Alfons Calderón.
Jo veig que hi ha molt de soroll per pràcticament res. L'única cosa positiva de tot aquest rebombori mediàtic seria el que has dit tu, Ignasi, al començament, que això ens pot fer reflexionar i potser d'aquesta reflexió pot néixer alguna solució. Però em sembla que disminuiria el nivell de soroll i augmentaria l'eficàcia, en primer lloc judicial, i en segon lloc, òbviament, milloraria una mica el nivell ètic de la classe política, que al final, com hem dit, és el de les persones.
Doncs veurem què acaba passant després de casos que també hem de dir, vostè ha parlat, senyor Calderón, de rebombori mediàtic, certament són molts casos que s'han acumulat en els mitjans, però malauradament, com també deia el senyor Duran, de casos n'hi ha hagut en aquesta democràcia actual sempre, no sé si cada dia o cada setmana, però molt sovint, aquesta perversió que bé, és humana, però també està dintre del nostre sistema i cal veure com la traiem. Ara en continuem parlant, però abans amb la Sara Cruz repassem aquest i altres temes que tractarem amb la tertúlia. Sara, un altre cop, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots. Doncs, com dèiem, el jutge decreta presó sense fiança per Andrei Petrov i també el seu cunyat i l'arquitecte, el presumpte cap de la màfia russa de Lloret, va assegurar davant del jutge també que va sufragar un viatge per l'exalcalde de la població i la seva família i un altre perquè Crespo participés en una fira de turisme. Per la seva banda, Crespo defensa la seva innocència i diu que l'Ajuntament va actuar dins la legalitat en les relacions amb Petrov. Avui també parlarem... Bé, d'altra banda, repassem el que deia Albert Rivera i el Partit Popular també, que proposen a Mas un gran pacte per fer front, doncs, com dèiem, a aquests casos de corrupció. D'altra banda, parlem avui també del dèficit de les autonomies. De Guindo, recordem, no descarta relaxar l'objectiu del dèficit a les comunitats si la Unió Europea ho fa amb Espanya. El ministre d'Economia ho va dir ahir després de reunir-se amb el comissari Olli Rehn, que ha obert la porta a suavitzar el marge de dèficit amb l'estat espanyol. Parlarem també avui de la nova llei d'exteriors, molt criticada per ser ahir per Artur Mas, que va dir que posa de manifest el nacionalisme més ranci d'Espanya. Alicia Sánchez Camacho, però, manté que aquesta llei d'exteriors que prepara el Ministeri només vol reforçar aquest àmbit i demanar a les comunitats que respectin el govern d'Espanya com es faria en qualsevol altre país. I finalment parlarem de la reina Beatriu d'Holanda, que recordem va abdicar ahir a favor del seu primogènit, el príncep Guillem Alexandre. La monarca ho va anunciar ahir mateix, oficialment, ahir al vespre en un discurs televisat que va adreçar a la nació.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia. Una pausa i seguirem amb la tertúlia que avui compartim amb l'economista Alfons Calderón, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i amb l'enginyera industrial Carme Torralba.
Ràdio Estel.
Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell Finish, tot en un o quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i seran 9:15. Estem compartint la tertúlia d'actualitat des del primer cafè de Ràdio Estel amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, amb l'enginyera industrial Carme Torralba i amb l'economista Alfons Calderón. Bé, encara sobre el tema de la corrupció, ara comentàvem una mica el que deia Albert Rivera, proposa sobretot dins el pacte llistes obertes que permetin als ciutadans seleccionar els partits polítics en funció de les possibles implicacions dels seus membres en casos de corrupció, entre altres raons, i també una regulació molt estricta de les donacions a les formacions polítiques que no es permetin aquestes anònimes i en compte corrent, etc. Tot això del finançament ja fa anys que en parlem, també.
Sí. No, i a més, jo no sé si el problema del finançament és propi als partits, no? Perquè diguem, el que succeeix és que les persones, diguem, són utilitzades, a vegades penso, pel sistema, els polítics també, no? Alguns per candidesa, no? M'imagino, perquè jo em costa pensar que un polític s'incorpori a la vida política, diem, amb una idea preconcebuda de fer-se el màxim ric possible, no?
Llavors, ai, jo amb això discrepo bastant.
Deixa'm acabar. Em dóna la impressió que hi ha algun tipus de polítics que són una mica més càndids innocents, no vull pensar que són perversos, no?, i que ja ho fan amb una mala intenció, i que a més després són atrapats per la pròpia xarxa, no?, perquè el que és pervers és el que el manipula, i aquest s'ho apunta tot, tu. I després dius, bueno, quan es destapi tot, tu no et preocupis, que jo ja tinc els recursos per demostrar que tu estàs fins aquí dalt de tot el paquet, no?
Mm-hmm. De què discrepa, senyora Carme Torralba?
Jo discrepo amb que hi hagi molts que siguin càndids que arriben allà i que no arribin amb aquesta idea de poder, jo no dic enriquir-se fins a cert nivells, però bueno, treure tajada, que deia la meva mare, això sí, treure tajada, jo crec que hi ha molt, més d'un, i per això hi ha tants casos. I jo de fet està, no perquè siguin polítics, sinó perquè són éssers humans, vull dir, no, és que és veritat, o sigui, tothom anem a treure el màxim partit del que puguem, malauradament. I aleshores, clar, hi ha un moment que arribes a la línia vermella de l'ètica, no? I aquí és on moltes vegades traspassa moltes excuses, perquè, clar, a veure, a mi la transparència del finançament dels partits, que ja sé transparència a les donacions, em sembla perfecta, però això fa molt de temps que ho estem dient. El problema, jo crec, que no només és el finançament del partit, sinó treure això, un viatge amb tota la família no sé on, per dir-ho d'una altra manera, que això no és finançament del partit. Això és aprofitar l'ocasió, la benentesa, que estic en un càrrec determinat i aleshores trec partit per mi personalment.
O que després d'estar uns anys a política, el teu patrimoni personal...
És immens, és immens.
Creix de manera espectacular. Alfons, tu què et dius?
No. A vegades la línia és molt, molt feble, no?, entre el que seria permès i el que no seria permès. I, clar, aquesta línia feble amb un personatge no públic, doncs ningú se n'entera i no passa res. Però amb un personatge públic l'escrutem al mil·límetre i llavors doncs, tot sembla molt més gran. Jo crec que per lluitar contra la corrupció fa falta més transparència, en aquest país n'hi ha poca, fa falta sobretot més simplificació. Els procediments a les cultures llatines, Itàlia, Espanya, fins i tot una mica França, són extremadament complexos, el que afavoreix vies secundàries, és a dir, per sortir-se'n d'aquesta complexitat, i afavoreix la corrupció. Per tant, s'hauria de simplificar moltíssim els procediments administratius, tota la burocràcia. Això, més transparència, ajudaria a lluitar contra la corrupció. I després, un reforçament del sistema judicial. La justícia és molt lenta, justament perquè és massa procedimental. Evidentment que vol... És procedimental perquè vol assegurar una sèrie de garanties, però fins a l'extrem de que no funciona. Llavors, una justícia lenta és una justícia injusta. Estem veient aquests dies en els diaris casos contra polítics que es varen cometre fa 11, 12, 15 anys. Això és injust, perquè és massa lent. S'hauria d'haver jutjat en el moment. Per tant, més medis a la justícia. Fixeu-vos que les propostes dels polítics no apunten a més medis per la justícia. I no apunten a més medis per la justícia perquè seria un control superior amb ells. És a dir, reforçar el poder judicial per evitar els abusos del poder executiu.
I hi ha després una certa contundència amb aquestes sentències. Més aviat i contundent. D'entrada, si has robat diners, tornar els diners.
Sí.
Perquè és que si no, què passa? Que els tenen no se sap a on, aleshores fan, compleixen el presó el que calgui, si són penes menors en 4 dies estan al carrer i després, evidentment, a gaudir d'aquests diners que han estat diners de tots, diners públics. Això jo, amb això, és el que seria molt més contundent.
Públics o no públics, però en qualsevol cas robats, si és que es demostra judicialment.
Sí, sí. Fixeu-vos que hi ha molt foc d'encenalls, és a dir, la premsa en va plena, es tiren els plats els uns contra els altres, però al final no passa res.
No passa res, no passa res.
I si passa, passa al cap de molts anys. Mm-hmm. Home, aquí hi ha algú que falla.
Mm-hmm. Al fons, tu que coneixes altres cultures més a fons, i amb això no passa tant...
Mira, hi ha corrupció a molts de llocs, i fins i tot a països que un diria, oh, aquests països són molts, n'hi ha. El que passa que hi ha mecanismes més eficaços per lluitar contra elles, i és veritat, per exemple, les propostes de les que ara parlàvem, de llistes obertes, de tot això ja existeix, o, per exemple, de transparència en el finançament dels partits, això ja existeix. Hi ha un registre de lobbies als Estats Units. Per tant, si tu pots ajudar a partits polítics, però tu estàs inscrit com a lobby amb un registre i totes les donacions que fas al partit A o al partit B queden patents. Vull dir, clar, aquí no. Entre altres coses, també perquè és massa complicat. Per això dic, hem de simplificar la vida.
Sí, fins i tot els lobbies dels Estats Units reconeixen que ajuden en la projecció mediàtica determinats líders o dirigents a través de fotografies amb gent important o altres coses. Tot aquest sistema als Estats Units està molt, molt instaurat.
Estats Units i Europa, perquè sí, jo recordo quan vaig treballant a la comissió que ja tot es bellugava en lobbies. Vull dir, qualsevol reglament, qualsevol cosa, doncs era moviment dels lobbies el que feies cas, més que els estats.
També podríem parlar d'Alemanya pel que fa a transparència en el finançament. Bé, senyors, de l'oposició, Operació Clotilde de Lloret de Mar, volen dir alguna cosa?
A mi fa gràcia, per exemple, el que llegim avui en les portades dels diaris, que han empresonat el cap de la màfia i després, tot seguit, es diu perquè va sufragar un viatge de l'exalcalde i perquè participés en una fira de turisme. Caram, si empresonen algú per això i no empresonen a molta gent per altres delictes que se'ls acusa, hi ha una desproporció. Jo suposo que hi haurà altres motius per empresonar aquest senyor. Suposo. Però, vull dir, els diaris fan un joc de paraules amb els titulars que a vegades, doncs, home... haurien de ser una mica més prudents.
Doncs bé, aquesta crítica, en aquest cas el tractament informatiu d'alguns temes, també queda recollida, com sempre, amb respecte. Bé, hem parlat del cas Clotilde ara, també de la corrupció en general i dels possibles pactes que hi pot haver. Parlem de temes econòmics, que avui és important que el ministre espanyol d'Economia va dir ahir que no descarta relaxar l'objectiu de dèficit a les comunitats autònomes si la Unió Europea ho fa amb Espanya. Ho va dir després d'una reunió amb el comissari europeu d'Afers Econòmics, Olli Rehn. Una notícia que podem dir que és esperançadora dintre dels problemes que tenim.
Li fa gràcia el discurs que tenen quan estan a fora de l'Estat, sí, de quan estan a dins, no? És a dir, a mi em sembla molt bé...
És una mica passar la responsabilitat a Europa, que ens està obligant a fer aquestes mesures d'austeritat.
Bueno, és a dir, jo crec que la filosofia aquesta de centrifugar els problemes cap a altres bandes, de moment els està donant algun tipus de resultat, no? si ho projectem cap amunt, potser es relaxa tot plegat, després haurem de veure l'execució. Vaja, a mi ja m'agradaria que fos així, perquè realment el Mascolell va pintar un escenari, diem, absolutament catastrofista, no?, pel que fa a Catalunya en aquests propers anys, el que representa doncs, aquest 0,7, que ens eren 4.000 milions d'euros, que deia que això, és, vamos, això afectaria realment a la cohesió social, no?
Aquesta retallada extra, sí. Si hagués de ser d'aquesta quantitat
que vostè... De totes maneres, estan parlant del 2014, eh? Estan parlant, o sigui, el que tenim ara ens ho haurem de ventilar com puguem, eh?
Sí, sí.
Que no, no és el dèficit d'aquest any, que això ja està a pacte prevent, sinó el que ens ha de venir en el futur, no?
Potser ens el relaxen, però el del 2014, sí, sí. Més temes...
No, jo crec que, bé, hi ha una proporció, no? Si no només la Unió Europea, en aquests moments el Fons Monetari Internacional, reconeix en boca de la seva directora executiva, la senyora Lagarde, doncs reconeix que potser aquestes mesures d'austeritat tan dures, imposades fa 3-4 anys a tots els estats que estaven en crisi, sobretot a Europa, s'haurien de relaxar una miqueta. I això en cascada arriba fins a les comunitats autònomes, no? Doncs, home, està bé que hi hagi aquesta proporció.
A veure, a mi l'única cosa que m'inquieta és que comença per si la Unió Europea fa això, no? Perquè, clar, o sigui, estem un altre cop, com deies tu, centrifugant els problemes cap a fora. I jo crec que dintre mateix d'Espanya hauríem de ser una mica més equilibrats amb aquest retall, no? Amb algunes autonomies és absolutament implacable i, a més, es colla per allà on es pot, o sigui, per tot arreu. I, en canvi, unes altres, doncs, mirem una mica cap a l'altra banda, no? I això m'inquieta. Que ja sé que doble discurs. Una cosa és quan estem parlant allà amb els micròfons d'Europa i una altra cosa és quan entrem al nostre país, a Espanya, no? Vull dir, i a Catalunya, vers Catalunya. Això per una banda. Després, a mi, tots aquests polítics s'escolten tants assessors que tenen. Em refereixo a la directora del Fons Monetari Internacional i tots aquests consellers, o com es diguin, ara no surt la paraula, de la Comissió Europea, de... Escolteu,
comissaris europeus, sí.
Comissaris europeus. És que hi havia molts economistes que això ja ho deien, o sigui, i fins i tot els ciutadans de peu, que no entenem res en absolut ni de política ni d'economia, això es veu, si tu escanyes l'economia d'un país, evidentment el dèficit no l'aixugues, o sigui, al contrari. S'ha de mirar tot d'una forma equilibrada, no? El que s'ha de fer és gastar menys, d'acord? Però no pots retallar per tot arreu d'aquesta manera. I a mi el que em sorprèn és que estiguem amb aquesta pau social de moment, perquè a mi em fa una angúnia terrible. Això pot esclatar en qualsevol moment. S'està escanyant i molt a la gent que menys capacitat té de reaccionar i de sobreviure. I això és terrible.
Sí, i per exemple, les retallades moltes vegades són indiscriminades en funció dels sectors, és a dir, tots igual. Perdó, però no tots igual. Hi ha potser determinats sectors que ens ajudaran a reprendre el to econòmic i que potser no convé que retallis. I no tot és igual. I potser s'ha fet d'una manera una mica indiscriminada. Barruera, fins i tot. No només aquí, eh?
No, a les graves.
A molts països de la Unió Europea, el tractament que ha rebut Grècia, per exemple. Evidentment que a Grècia hi ha molta corrupció, que calia fer alguna cosa, però hi ha maneres i maneres de fer-ho. Llavors, doncs...
La corrupció està com de fons, no? Amb tota la situació de crisi provocada, no? La qual, pensa, si haguéssim pogut gaudir d'uns governants molt més ètics amb la seva gestió, doncs no, molt probablement no estaríem en la situació que ens trobem ara, no? Aleshores, et fa pensar que realment al darrere de tot plegat és que hi ha hagut, bueno, una malversació molt important dels diners de tots els ciutadans, no? Això sempre em deixa una mica interrogant tot plegat, no?
Si és que si més no, rebaixaria una mica, no?, aquest dèficit. No. O sigui, si tots aquests diners que s'han embutxacat, doncs, si estiguessin en circulació pel que havien de fer, potser les retallades no havien de ser tan fortes, no? Vull dir, o almenys rebaixaria. I, si més no, et donaria la impressió de que tots estem al mateix carro i tots intentem el mateix, que és estalviar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però quan veus que uns s'enriqueixen d'aquesta manera en unes situacions tan de crisi, al final dius, escolta'm, per què m'has de sacrificar jo? Ciutadà de peu, em refereixo.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'enginyera industrial Carme Torralba, l'economista Alfons Calderón i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. A banda d'aquests temes econòmics, també és notícia el projecte de nova llei d'exteriors que està preparant el govern espanyol i que, segons el que hem conegut en les últimes hores, sembla que pot limitar l'acció exterior de Catalunya, i Artur Mas va reaccionar amb contundència.
L'Alfons, que d'això en sap molt.
Vostè que no, coneix, no. Escolta'm, temes de política
il·lumina'ns amb el coneixement, Alfons, perquè poso nerviós quan llegeixo aquesta.
Sota que en diuen tutelar. Jo quan diuen tutelar dic malament rai.
Sí que és veritat que a l'estat espanyol la Constitució li reconeix unes competències exclusives que són del govern espanyol, i la Generalitat té algunes seus, diguem-ne que diplomàtiques o d'acció exterior en molts països.
D'acció exterior. No tenen
no són diplomàtics. Exacte.
A veure, no he llegit el contingut d'aquesta proposta.
Volen controlar-ho.
No, tutelar, perdona. Tutelar.
Però la paraula tutelar és periodística. No crec que la llei digui tutelar. Vaja, no ho sé, no l'he llegida. A veure, jo crec que Catalunya al llarg dels últims 30 anys ha fet una feina molt eficaç en matèria de projecció exterior. I aquesta feina molt eficaç, malgrat l'estiventós i a vegades picabaralles que pugui haver hagut en Madrid, s'ha desenvolupat amb els mitjans que ha tingut. Però jo recalco, lo important ha sigut l'eficàcia. I jo crec que es pot continuar amb aquesta eficàcia dintre del marc constitucional vigent. Hi ha hagut eficàcia, doncs que n'hi continuï havent. Perquè lo important no és, moltes vegades, l'estatus, ajuda molt. L'important és que es facin les coses ben fetes. Per exemple, Catalunya ha apostat d'una manera molt important en aquests anys per l'acció comercial a l'exterior. I amb resultats molt clars, molt evidents, fins al punt de que en aquests moments Catalunya exporta, és la comunitat autònoma que més exporta de tota Espanya, i augmentant les xifres d'exportació de l'any 2012 en relació a l'any 2011, un any de crisi. Doncs aquí darrere hi ha la feina de la Generalitat en matèria de projecció exterior. Jo crec que ha sigut una feina excel·lent. I això ha sigut dintre del marc constitucional. Vull dir que, i no crec que canviï massa en el futur. Canviarà potser algun aspecte, o podria canviar algun aspecte simbòlic, però l'eficàcia, que com a ciutadà a mi és el que m'interessa, doncs jo crec que ha estat excel·lent. I quan tinguem aquesta proposta de llei, doncs la llegirem i l'analitzarem, sí, perquè de moment
són les informacions, el que ens diuen és que els governs autonòmics hauran d'informar de les accions previstes a fora, referents a l'exterior, i que el govern central podrà negar suport a les que els hi donen a les ambaixades en cas de que discrepi dels seus objectius. És a dir, que jo entenc que al darrere de tot això hi ha un motiu clarament polític, diem, d'ofec de l'autonomia, no? De pèrdua de l'entitat pròpia de, com a país que puguis tenir dins de l'Estat. Bueno, potser és una lectura massa distorsionada, però sí que de cop i volta ho veig així.
Jo aquí volia fer dos comentaris. Per una banda, jo crec que l'aspecte negatiu que ha hagut de tot això, de tota aquesta acció de la Generalitat, és posar qui s'ha posat a segons quins càrrecs. I això ha fet mal, perquè col·locar germans o col·locar parents o gent de partit, això és el que també dona molta mala imatge i també pot anar en contra d'aquesta actuació. D'altra banda, és claríssim, parlant amb gent, amb empresaris i tal, moltes vegades han volgut anar per la via reglamentària, que seria l'Estat espanyol, per fer accions comercials fora, i el tracte que han rebut és d'absoluta ignorància. Vull dir, hi han hagut de recórrer, doncs, a aquestes oficines comercials de les autonomies. O sigui, que en aquest sentit, clar, o sigui, jo també estic d'acord amb tu que el que es va és a ofegar una mica més, com que ara resulta que a l'Estat català pot arribar a ser, o voldria ser sobirà, i resulta que les seves empreses comencen a exportar més que abans, i en època de crisi, doncs anem a ofegar aquest camí. O sigui, una acció política.
Mm-hmm. Mira, en el dia a dia, la realitat, moltes vegades depèn de les persones. Si el director de l'oficina d'acció a no sé quina ciutat es porta bé amb l'ambaixador d'Espanya en la mateixa ciutat, doncs la relació
no hi ha d'haver cap problema.
No hi ha problema.
Confiança, Catalunya té la seva
problema. Sí. Moltes vegades. La pràctica és aquesta. I l'empresa el que vol és que l'ajudin.
Exacte.
Sigui qui sigui, i que es posin d'acord, i que al final, per això dic que hi ha massa política i poca feina, moltes vegades. Hi hauria d'haver-hi més feina i menys política. Sí, sí.
I per acabar, senyors, ja que hem parlat avui diverses vegades d'institucions polítiques, una institució com és la monarquia, present en diversos països europeus, és notícia perquè la reina d'Holanda ha abdicat a favor del seu fill, Guillem Alexandre. La veritat és que el ressò mediàtic d'aquesta notícia té molt a veure amb el fet que és gairebé coetània del rei Joan Carles, aquesta reina d'Holanda. Fa 75 anys d'aquí poc i el rei Joan Carles els va fer el 5 de gener passat. El rei d'Espanya, de moment, no té intenció d'abdicar. Evidentment, no està obligat a fer-ho.
Jo crec que el ressò que ha estat donant als diaris és precisament per enfocitzar...
Per donar idees al rei, no, potser?
De totes maneres, passa com sempre. Les senyores estan millors que els senyors. Jo aquesta senyora no sé si estava en condicions d'haver d'abdicar i, per tant...
Vostè la veu millor en millor, estat físic.
En tot cas, estic molt clar que l'altre sí que s'hauria de fer.
Home, es pot seguir l'exemple de la reina Beatriu, es pot seguir l'exemple de la reina Elisabet d'Anglaterra, que ja porta molts més anys.
Senyora en el... també, per cert.
Senyora també, exacte.
Sí, sí. En aquest cas, la reina d'Anglaterra és més tradició que continuïn, no?
Les dones de l'estat espanyol són les segones de tot el món que tenen la vida més llarga.
Doncs, que horror. Bé.
Al contrari.
Home, no, segons com arribes, és el no arribar-hi, eh? Aneu.
Ho deixarem aquí. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Màrius Duran, Alfons Calderón i Carme Torralba, fins la propera ocasió. Molt bon dia, que
bon
vagi
dia.
Bé.
Bon dia. Bon dia.
Són les 9 del matí, ara mateix l'última hora informativa. Els titulars que ens porta l'acaba de publicar sobre els valors en el món dels alts executius empresarials. L'autor d'aquest llibre ens visitarà. També parlarem de matrimoni i família i de música a l'Espai La Vida en Solfa. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Comencem amb una notícia que acabem de conèixer. La Guàrdia Civil ha detingut també el primer tinent d'alcalde de Lloret i regidor també de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, Josep Valls. Valls ha estat detingut a casa seva en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, va decretar ahir presó sense fiança per Petrov, el presumpte líder d'aquesta xarxa, el seu cunyat, la seva mà dreta i l'arquitecte Pilar Gimeno. I avui s'estrena el nou tram de velocitat variable a la B20 entre Montgat i la Trinitat. Fins ara el nou sistema s'havia aprovat en alguns trams horaris, però a partir d'ara funcionarà de manera permanent. L'objectiu és aplicar aquest sistema de manera progressiva a totes les vies que condueixin a la ciutat de Barcelona. I soldats francesos i malians van entrar ahir a Tombuctú enmig de l'alegria dels habitants de la ciutat, alliberats dels islamistes que ocupaven aquesta ciutat des de feia mesos. Les forces malianes i franceses han controlat primer l'aeroport i després han entrat a la ciutat històrica. No s'han trobat resistència i davant d'aquest avanç, el president francès François Hollande ha proclamat que estan guanyant la batalla. I en esports, el migcampista blaugrana Xavi Hernández, de 33 anys, va firmar ahir l'ampliació del seu compromís amb el Barça fins al juny del 2016. El Barça, d'altra banda, espera i confia també que Víctor Valdés es repensi la seva decisió de no renovar el contracte i marxar quan expiri el juny de l'any vinent. Rossell va assegurar que si Víctor Valdés es planteja el seu futur immediat, té la porta oberta per quedar-se al Barça. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
La dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 3 de febrer a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, presentació de Prague String Sextet, un doble trio de corda format per excel·lents solistes de la generació jove de músics txecs. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Organizaciones Gandhi és el títol d'una novel·la basada en fets reals que demostra com el món del lideratge empresarial i el dels valors no necessàriament han de ser incompatibles o han d'estar distanciats. Hi ha un creixent nombre de líders empresarials que, recolzant-se en els valors, potencien els seus beneficis. José Luis Montes, un directiu empresarial que porta més de 25 anys en aquest sector, ha estat conegut recentment per la publicació del llibre El hombre que tuvo la fortuna de fracasar. Aquí oferia un missatge positiu sobre un tema de gran actualitat. I és que una nova forma de dirigir les organitzacions està emergint amb força en aquests inicis del segle XXI i converteix els qui l'adopten amb convicció en triomfadors dominants dels seus mercats. De vegades aquest món fred de l'alta execució de l'empresa, del que és el sector dels dirigents, pot anar acompanyat de valors, d'un to més entranyable que de vegades no existeix. D'això parlem, i sobretot del llibre Organizaciones Gandhi, Las empresas que están cambiando el mundo, editat per Plataforma Empresa. Parlem precisament amb el mateix autor, José Luis Montes. Ell és nascut a Ciudad Real, a Castella-La Mancha, però d'origen asturià, i viu, encara que sigui de manera intermitent, a Barcelona des de fa 20 anys. Ens acompanya l'escriptor i empresari José Luis Montes. Bon dia, benvingut a Ràdio Estel i al Primer Cafè.
Bon dia, Ignasi, què tal?
Com estem?
Molt bé, fantàstic.
Els oients veuran que vostè parla un català molt bo, encara que és asturià, manxec, una mica de tot, i també una mica català.
Sí, m'agrada fer totes les coses que faig, fer-les de la millor manera possible i posant-li interès. Òbviament és un tema de respecte per la gent que és catalana i que parla aquest idioma, però la veritat és que també hi ha un tema de pulsió interna, de fer les coses bé quan les fas.
Ara, abans de començar l'entrevista, vostè em comentava que està sorgint una nova visió, una nova filosofia del món de l'empresa, potser més humana, més humanista, més buscant els valors, el que és l'ètica, fins i tot...
Sí, jo crec que...
L'amor i la pau.
Sí, no,
per això parla de Gandhi, vostè, en aquest llibre.
M'encanta més que hagis tret amor i pau com a vectors de les persones. Al final no hem d'oblidar que la nostra dimensió més important és la dimensió persona. Siguem empresaris, siguem locutors o siguem pastissers. Perquè, a més, no som empresaris o no som locutors. Ara som locutors o ara som escriptors. Potser aquest fit de setmana érem família o érem amics. Aquest dematí érem veïns quan ens hem creuat. Som moltes coses, però som una principal, que som persona. Quan a la resta de papers o de dimensions que tu adoptes, i parlem en concret d'empresaris i de líders, tu no estàs alineat amb la teva dimensió persona, amb aquests valors, amb aquesta pau, amb aquest amor, doncs no funciones bé. I si tu no funciones bé, doncs la resta no funciona bé. I és tan senzill com això.
Jo he parlat en la introducció d'un tracte o d'una dinàmica més entranyable en el món de l'empresa, potser per no parlar directament d'amor i pau, que sona com si fossin dues dimensions diferents, però són compatibles, oi? L'amor i la pau amb l'empresa, aquesta fredor o aquesta agressivitat, sí, de vegades. Que
és important. Jo crec que hem de ser valents a l'hora d'emprar les paraules. I m'ha agradat molt que traiessis el tema de l'amor en concret. Sembla com que, doncs, a la vida personal em pots parlar d'amor, tot i que hi ha persones que parlen d'amor però amb una mica, doncs, allò com de recança, i com que, no sé, com si el món de l'empresa no es pogués parlar d'amor. Una dimensió tremendament important, molta gent creiem que és el motor de la nostra vida, resulta que d'una dimensió molt important nostra, on passem moltes hores, doncs resulta que, per lo que sigui, com que està proscrita, és equivocat. Jo crec que com persones hem de fer tot el que fem de manera íntegra, connectada amb com som. I liderar empreses també, i dirigir empreses també. I els consumidors que ens compren és que també ho volen, perquè ells també estan dirigits per aquests valors, de manera que hem de fer el que hem de fer de manera íntegra, perquè és que, a més, nosaltres ho demanem i la gent que ens envolta ho demana també.
Avui parlem amb José Luis Montes, que acaba de publicar el llibre de la mà de Plataforma Editorial, empresa, Organizaciones Gandhi, las empresas que están cambiando el mundo. Uh-huh. És un llibre novel·lat, basat en fets reals, amb diàlegs, amb explicacions. Com presentaria, uh-huh, així, en un paràgraf breu, aquest llibre als
qui... És
un
llibre perillós.
Als qui no el coneixen. Perillós?
És un llibre perillós, perquè té un missatge poderós, molt ben documentat, és a dir, està contínuament recolzant les coses que explica en dades, en estudis internacionals, etc. És a dir, és un llibre extremadament ben documentat, però no he volgut que fos un assaig, perquè volia que el pogués llegir qualsevol, no només un directiu o un acadèmic, sinó qualsevol persona. La meva mare l'ha llegit i li ha encantat, i qualsevol persona que el pogués llegir. De manera que, com té un missatge relativament subversiu, que és alineem els beneficis amb els valors, quina pena que això sigui supressió en aquests moments, que he fet és fem una novel·la que el 70 o el 80% del text sigui un diàleg i que sigui molt fàcil de llegir, que tu la comencis a llegir i no la puguis deixar. I tinc molts missatges de molts lectors que l'han llegit i que em diuen, és que m'he llegit les 300 pàgines d'una sentada en un dissabte i no he pogut parar. Això m'encanta.
Però perquè té una continuïtat narrativa al llibre, oi?
Sí, sí.
Parla d'una història concreta que d'alguna manera destapa la necessitat d'acostar més al món dels valors, la pau, l'amor i el tema de la dinàmica de... he dit jo, l'alta execució, dels alts executius, de l'alta direcció empresarial.
Sí, el llibre parla d'un personatge que recupero de la meva anterior novel·la, que és una persona que ha sigut un mega directiu que ho va deixar i, bueno, doncs, va fundar una ONG i es va dedicar, doncs, als demés, que torna d'un viatge a l'Índia i es troba amb un amic seu que segueix sent empresari, un gran empresari, amb una gran empresa, i que totes les esferes de la seva vida està barallat amb la seva dona, està barallat amb la seva filla, està barallat amb el seu soci, està barallat amb si mateix, i fins i tot físicament, doncs, no es troba bé, i li demana ajut i fan un sopar de conversa, diu, escolta, necessito parlar amb tu i aclarir-me una mica i tenir un amic. I d'aquesta conversa surt un viatge, decideixen anar-se'n de viatge tots dos junts, i és un viatge iniciàtic amb el qual, efectivament, parlen de com dirigir companyies i com dirigir-nos com persones i com aconseguir que la nostra vida no estigui enferma i que les nostres companyies no estiguin enfermes. I és una novel·la tan senzilla com això, dos persones parlant.
Què ens pot ensenyar, senyor José Luis Montes, aquesta novel·la i altres reflexions que vostè ha fet en altres llibres, per exemple, l'anterior que comentàvem sobre el fracàs, al món d'avui, a la societat d'avui, aquesta societat on també vostè feia referència a la creença en Déu, doncs també podem veure Déu, no?, en aquests mm-hmm. valors dintre de l'empresa.
Sí. Les ensenyances de Jesús, el que és el missatge de Déu, tinguis la creença que tinguis, tinguis la religió que tinguis, és universal el missatge de això ho portes a dintre i has d'alinear la teva pràctica i la teva vida amb això. Però quan un directiu i quan un empresari està allà, al davant, a la seva empresa, en un món competitiu, té moltes pressions perquè això no sigui així. I la competència té mil raons, mil pressions, mil excuses també perquè això no sigui així. El que l'està dient el llibre d'una manera pràctica, raonada i recolzada amb un munt d'estudis és això és una trampa amb la que no has de caure. Si caus, la teva empresa no anirà bé i tu com a persona no aniràs bé. I et demostraré amb totes les diferents vessants d'una empresa que van des de la integració del talent femení fins a la gestió del talent, fins a la reputació corporativa, fins a l'aprovisionament i la producció sostenible, fins a totes les dimensions pràctiques del management, com si tu alinees aquests valors interns amb la teva pràctica i amb els teus empleats, el que generaràs és un cercle virtuós que acabarà fent que la teva companyia sigui més competitiva, tingui més beneficis, més sostenibles a mig i llarg termini. Aquesta generació de valor serà més gran, serà creixent i serà sostenible i, a més, estarà suportada amb persones més felices.
Això que diu vostè és fantàstic. Hi ha una altra via, mm-hmm. més enllà d'aquesta competitivitat feroge mm-hmm. Que de vegades en els cercles dels alts executius també hi és, sí. no? Nosaltres mm-hmm. hem de imposar-nos aquí sobre altres sí. empreses. Clar, això que no connecta mm-hmm. molt amb els valors, que tingui una altra via és com sorprenent també socialment vist.
Sí, sí, però que sigui sorprenent socialment vist en aquest país, d'acord?
Potser en altres no tant.
No, jo tinc molta relació amb el món empresarial de molts altres països, dels països nòrdics, dels països anglosaxons. Hi han coses que dites aquí ara semblen revolucionàries i les dius a Suècia i et miren com dient, perdona, això fa 50 anys que per nosaltres no és novetat. Bueno, aquí estem redescobrint determinades coses. Que les estem descobrint no vol dir que siguin ni mentida ni que sigui impossible que aquí. Vol dir simplement que, bueno, que és un procés de transició i que és creixent.
Sí, perquè de vegades tenim molts dilemes morals, no?, en el sí. món de l'empresa. És a dir, què faig aquí? Clar, si deixo de fer una determinada cosa, no poso exemples concrets, doncs l'empresa sembla que anirà malament a curt termini. Mm-hmm. Vostè defensa que no, i hi ha arguments...
Ta, quina gran trampa quan tu has d'escollir cada dia entre la teva butxaca i el teu cor. Aquesta gran trampa, quan tu estàs escollint repetidament la butxaca, se't trenca el cor, i és el que li passa a molts directius, a molts empresaris. I quina gran notícia el que aquesta trampa sigui una trampa i que hi hagi una altra manera de gestionar. És una gran notícia.
Avui recomanem especialment el llibre Organizaciones Gandhi, las empresas que están cambiando el mundo, escrit per José Luis Montes, amb ell acabem de parlar, i editat per Plataforma Empresa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts, José Luis Montes, empresari i escriptor. La veritat és que ens quedem amb ganes de preguntar-li moltes més coses, com per exemple per quins països ha viatjat com a empresari. Ui. Segur que molts, no?
Molts.
De tot arreu, d'Àsia...
Àsia m'encanta. Àsia és, en molts llocs d'Àsia, la dimensió valors està abans que la dimensió persona, que la dimensió cos o que la dimensió intel·ligència. Per tota Europa, Nord-Amèrica. I sempre que viatjo m'interessa molt connectar amb les persones i entendre i enriquir-me i millorar jo. Quedar-me amb el millor d'ells i intentar donar el millor que jo pugui tenir a dintre. I això és una cosa que t'obre quantitat de portes a petits miracles cada dia.
Petits miracles com el que vostè ha viscut en la seva pròpia vida, perquè després de més de 25 anys com a directiu d'empreses multinacionals va decidir donar un gir a la seva vida, va vendre la seva empresa i es va posar a escriure, que és el que està fent ara, no? Escrivint llibres i difonent aquests valors.
Sí.
A més, vostè també està en el món, està connectat amb les micro-ONGs. Mm-hmm. No sé si ens pot comentar alguna cosa, ni que sigui breument, sí, sobre tot això.
Vaig decidir, doncs, aportar també el que pogués amb el món de la solidaritat i vaig començar de manera molt humil i molt modesta, seguim de manera molt humil i molt modesta, el que passa és que ara tenim una organització que agrupa al voltant de 400, no arribem a 450 ONGs molt petites, a les quals els estem ajudant a gestionar millor les coses meravelloses que estan fent. I de manera molt humil, intentant doncs, aquests 25, quasi 30 anys d'experiència directiva que serveixin per a alguna cosa en un món com el món de la solidaritat.
Mm-hmm. Doncs gràcies pel seu testimoni tan positiu, José Luis Montes, empresari, escriptor i autor, doncs, sobretot d'aquests dos últims llibres que destaquem avui, el que s'acaba de publicar, Organizaciones Gandhi, Las empresas que están cambiando el mundo, i també El hombre que tuvo la fortuna de fracasar. Suposo que n'ha fet més de llibres i en farà més en el futur.
Sí, el que passa és que els anteriors, mira, l'anterior a l'hombre es deia guia de desarrollo de canales de distribución para pymes.
O sigui, era com més intern, no?
Una mica.
Ja l'hem entès, només dient el títol ja l'hem entès.
Bueno, 9 pàgines d'índex perquè ens fem una idea.
Novament, gràcies. Molt contents d'haver compartit amb vostè aquests minuts. Senyor José Luis Montes, ja sap que Ràdio Estel també és casa seva. Fins una propera ocasió. Bon dia.
Encantadíssims i agraït.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Arriben la mare i els germans de Jesús i, de fora estant, envien a buscar-lo. Hi havia molta gent asseguda al voltant d'ell. Li diuen, la teva mare, els teus germans i les teves germanes són aquí fora, que et busquen. Ell els respon, qui són la meva mare i els meus germans? Llavors, mirant els qui seien al seu voltant, diu, aquests són la meva mare i els meus germans. El qui fa la voluntat de Déu, aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare. Aquest fragment del capítol 3 de l'Evangeli de Marc avui ens serveix de punt de partida en un dia que, per cert, d'altra banda, és la festa de Sant Pere Nolasc, el qui va aconseguir la primera redempció de captius l'any 1203. És l'embrió del carisma mercedari de l'Orde de la Mercè. Doncs bé, fet aquest parèntesi, avui entrem en matèria en el nostre espai de matrimoni i família, quan és un quart i mig de deu, parlant del Regne de Déu que ja és amb nosaltres, i analitzarem aquesta qüestió en el terreny religiós i pastoral, però sobretot familiar, amb Enric Garí i Montse Teixidor. Enric i Montse, bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Enric i Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Bé, què vol dir que el Regne de Déu ja és entre nosaltres?
Això entronca amb la pregunta que fa Jesús en l'Evangeli. Diu, qui són la meva mare i els meus germans?
Clar, no són el parentiu físic, sí. El parentiu de sang, diguéssim.
Qui són la meva mare i els meus germans? Doncs ho volem ser nosaltres. Nosaltres desitgem ser els germans de Jesús. Desitgem ser família de Jesús. Desitgem que Jesús sigui el nostre germà gran. I aleshores, aquí, en el material que hem portat avui, a continuació del títol hi ha una frase que diu «Ves i tu fes igual». Fes igual que Jesús. Que difícil és i que fàcil és dir-ho. Difícil de fer-ho i molt fàcil de dir-ho, saps? Ja ho he dit, però ara fes-ho. Poso un funcionament, això. Si nosaltres som germans de Jesús, hem de ser germans per tot. Doncs vinga, som-hi a veure si som capaços de realment ser germans de Jesús, estar al seu costat. I estar al costat de Jesús no és ni més ni menys que estar al costat dels nostres germans d'aquí, de casa nostra, dels que viuen feliços i dels que passen necessitats. Tots som germans de Jesús. Clar, ser germans dels feliços és molt fàcil, saps? Perquè aquests no et demanaran gran cosa. Però ser germans dels necessitats, cuidado que aquests el primer que faran serà demanar-te alguna cosa. Nosaltres estem disposats a donar-los el que tenim, no el que ens sobra, sinó el que tenim. Això és el que nosaltres volem reflexionar avui.
Montse.
Sí, en aquest text que avui hem preparat hi ha una pregària que és molt interessant. I en una de les frases diu, Jesús, ajuda'ns a construir un món diferent. Un món on tothom hi càpiga, on l'amor és la guia i on tot se li supedita. O sigui que nosaltres hem d'obrir-nos camí en l'amor, en tota la gent i amb tothom, que no hem de fer diferències ni uns perquè siguin d'una religió o perquè siguin d'una comunitat o que siguin d'un barri diferent al que vius tu, sinó que hem de ser guia de tots. I és una cosa que és molt... costa molt de fer.
El projecte de Jesús ens demana un compromís en el servei i un compromís amb les necessitats de les persones que tenim al nostre voltant. Nosaltres, com a equips de matrimonis, som matrimonis i les persones que tenim al nostre voltant són persones, doncs, bueno, que primer són la família, són els fills, són els pares, són els germans, però també són les persones de la parròquia, les persones de la comunitat, les persones aquestes que esperen de nosaltres que nosaltres fem un pas endavant amb el que fem en el nostre dia a dia, no? O sigui, no ens hem de reduir només en fer l'estrictament just i necessari, sinó una miqueta més, un compromís més, un arremangar-se més. I dius, però podré? Jo penso que el poder és voler. Voler fer una cosa és molt important. I aleshores, doncs, busques ajut, fixeu-s'hi bé, i temps, però primer de tot també ajut de les persones, de les persones que tens al teu voltant. I si et diuen que sí, doncs les coses es poden fer molt més ràpid, i si et diuen que no, les coses potser aniran més lentes, però també s'arribaran fent.
En qualsevol cas, tenim un bon exemple quan pensem en les paràboles on Jesús defineix en què s'assembla el Regne de Déu, o reflexiona sobre això, doncs en la mateixa família, el matrimoni, podem trobar exemples, no? Un matrimoni que s'estima, un matrimoni que educa els fills amb equilibri i amb valors, uns sí. Germans que estimen els pares.
Sí, això que és costa, però és el que s'intenta fer, doncs, d'educar amb uns valors que moltes vegades t'ho pares a pensar i dius, potser sóc un pèl massa estricte, però després a la llarga te n'adones que no, que el camí que has portat és correcte i que hi ha vegades que has de ser estricte, que has d'activar una mica la corda perquè si la deixes anar massa se t'escapa i aleshores no hi ets a temps a reconduir algun fet, alguna cosa que pot passar.
Si vols recollir uns fruits, moltes vegades l'arbre l'has de cuidar molt. L'has de cuidar molt i aquest arbre que són els fills o que és l'amor vers els altres, l'has de cuidar molt. L'has d'adobar, l'has d'esporgar, li has de posar un material perquè no li vinguin mal, no vinguin males herbes, que no vinguin bitxos, que els facin malbé. M'entens? I això hi ha vegades que sembla que dius, oh, pobre, el faràs malbé, l'estàs fent patir, si li talles les branques potser l'estàs fent patir. No és que el facis patir, és que a l'arbre li és necessari que li facis això. Amb això què vull dir? Que tallis les ales en els que estan al teu voltant? No és tallar-los les ales. És qüestió de seure i parlar-ne. Parlar-ne de que ells posin tots els seus pros i tu posis tots els teus contres. O de que tu posis tots els teus pros i els altres posin tots els seus contres. M'entens? I aleshores negociar. Negociar i fer veure a l'altre doncs que potser tu tens la raó, però l'altre també té una mica de raó o també té tota la raó i tu no en tens tanta com tu et creus. I aleshores doncs, és posar en una balança, m'entens? O sigui, mirar de buscar el punt mig, que aquest punt mig és molt difícil. És allò de trobar la lògica per tu és una, per mi és una altra i per la meva dona n'és una altra, m'entens? I aleshores, quina és la lògica?
Hi ha un denominador comú, no?, del que és el comportament i els valors en el matrimoni. Bé, aquí podríem parlar del bon samarità, parlar de totes aquelles respostes que Jesús dona en les situacions sovint compromeses que li posen o en les trampes que li paren.
Sí, que moltes vegades et posen una trampa i caus de quatre grapes i dius, si sabem perfectament que és que ens estan aquí posant la traveta i l'estem veient i no la sabem esquivar. I doncs per això tens també la família i perquè t'ajudin a sortir-te'n d'aquesta caiguda que la veies a venir i no l'has sapigut estalviar-te-la.
I quants cops hi caiem de quatre potes, com aquell qui diu, no? O sigui, i anem a parar, però al mig del fang, i ja hi som. I bé, doncs, si som, hem de aprendre a aixecar-nos i si no podem sols demanar ajut al que tenim al costat. A nosaltres això dels equips de matrimonis ens va bé perquè moltes vegades tu passes per crisi entre cometes, de tot tipus, i resulta que el que tu tens assegut a taula doncs ja les ha passat aquelles crisi o semblants, m'entens? I dius, doncs jo em pensava que això només em passava a mi, que això era exclusiu meu, i resulta que no, que tot està inventat en aquest món, m'entens? O sigui que allò que et va passar amb el company a la feina, allò que et va passar amb el fill, allò que et va passar amb el veí de l'escala, amb un altre ja li ha passat, m'entens? I semblava que fos, per mi, semblava que fos el final del món. I veig que als altres ja els hi ha passat, i és un fet superat. M'entens? Fins i tot s'han arribat a donar la mà i endavant, que les coses continuen, m'entens? I dius, ho veus com a la vida no tot s'acaba amb el teu món, amb el nostre món? A la vida hi han més visions del món i no cal que nosaltres ens preocupem d'una cosa que encara no ens passa. Ens anem d'ocupar quan ens passa, però preocupar-se massa abans de que et vingui tampoc té massa raó de ser, perquè poden passar dues coses. Una, que et vingui i aleshores te n'hauràs d'ocupar, o dues, que no t'arribi a venir mai i aleshores la teva preocupació ha sigut en va, inútil, i has fet castells en l'aire. Mm-hmm.
Avui amb Enric Garí i Montse Teixidor, membres dels equips de matrimonis de la Mare de Déu al sector de Badalona, parlem del Regne de Déu, que ja és entre nosaltres. Hi ha una frase de Jesús: "Ves i tu fes igual". Quan algú li presenta un model de virtuts, doncs bé, fes el mateix, no? De vegades és difícil. Ens agrada presentar els altres com a herois, però quan se'ns diu fes el mateix, tu, ai...
Sí, sí, et trobes en allà que dius, bueno, ho sabré fer, perquè moltes vegades també és això, que nosaltres mateixos ens cohibim perquè pensem, ho sabrem fer, i a vegades, doncs, tires pel dret i dius, doncs ho he sapigut fer, però hi ha vegades que necessites més ajuda.
Hem portat escrits unes frases que ens agradaria llegir-les ara aquí
doncs
al final.
Sí.
I diu, volem un món d'afecte i de perdó on la vida venç a la mort. Un món d'alegria i de futur on la preocupació pels altres és llavor d'esperança.
Un món sense traïció ni engany, on tothom és company i amic.
Un món de coses petites on l'important és el detall.
Un món de gent senzilla on tots som llum d'eternitat.
Un món de testimoni, on podem ser llevat que fa créixer el nostre poble.
Un món de tresors ocults, on cal vendre els que tens per obtenir-los.
Un món de perles amagades, on tots som cridats a servir.
Un món de vida plena, on compartir dona goig i alegria.
Un món de treball i recerca, on som convidats a sembrar el futur.
Un món ple d'alegria de Déu, on la fe ens guia i camí.
Un món curull del do de l'esperit, on, pel fill, tot és ple de l'amor del pare.
Doncs aquest és el full de ruta d'un món millor, no? Full de ruta que podem fer nostra en la vida. Moltes gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, avui per haver-nos parlat del Regne de Déu, que ja és aquí. Vaja, em sembla que hem repassat una mica de tot, des de l'Evangeli, aquestes reflexions últimes, exemples concrets.
Aquests són aquests quatre detalls de la vida que no en sabem aportar més nosaltres. N'hi ha més, però no els sabem aportar.
Novament, gràcies per la vostra presència un dimarts més. Fins la propera. Enric i Montse, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara, amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi i amb presentació de l'Oriol Casals, tenim una nova edició de La vida en solfa, testimonis musicals de gent amb experiència.
Ràdio Estel. Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Missió de Frontera. Testimoni des dels camps de refugiats de Kènia, la República Centreafricana i Jordània. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per rentavaixell Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a la vida musical de la gent gran un cop més a les zones de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una de les coses curioses del món de la música són els clubs de fans, grups de gent que s'aplega apassionats per un cantant o per un grup. Però els compositors, potser amb d'altres paraules, també hi tenen el seu lloc. L'objecte de la passió de la nostra protagonista d'avui és Mozart. Ella col·labora activament amb l'Associació d'Amics de Mozart.
nostres protagonistes d'avui.
Jo sóc Maria Àngels Estapé Bosch, sóc nascuda a Barcelona l'any 1932, és a dir, que tinc 80 anys. Sóc melòmana i sobretot sóc una gran aficionada a Mozart, una fan de Mozart. Tinc un anecdot de fotografies, llibres que parlen d'ell. Mozart és la meva gran passió musical. Formo part d'una associació que es diu Associació Amics de Mozart, que està vinculada al Mozarteum de Salzburg.
Coneguem la seva història musical.
El mussol no vol cantar perquè... La meva mare em cantava una cançó, una. Jo vaig estar molt malalta quan la guerra i precisament tenien que portar-me a curar a Sant Pau. I jo em deixava curar perquè era una cura una mica dolorosa i la meva mare em cantava una cançó del mussol, que el mussol no vol cantar si està tot sol. I llavors anava incrementant números.
El mussol no vol cantar que no en siguin quatre, ni quatre, ni tres, ni dos, ni un, ni sol. No vol cantar el mussol.
Inclús quan jo arribava, l'infermer o el metge que em tenia aquí que curar deia, canta-li el mussol, va, el mussol, vinga. La meva mare m'agafava la mà i em cantava el mussol. Això és el primer record. Després, l'any 39, acabada la guerra, vaig començar a anar al col·legi. I també recordo que cantàvem el Cara al Sol, l'himne nacional, l'Orriamendi, em sembla que es diu així, la cançó aquesta dels carlistes, i a mi, francament, m'agradava cantar-les. Era cantar. A vegades ens cridaven i hi havia una senyeta que tocava el piano i ens ensenyava cançons. També cantaven en català, El pobre pagès tenia una filla, o d'altres, i populars, i també de Llanes, naturalment.
La padrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua.
L'any 40, la meva cosina Estrella vivia amb nosaltres, que s'havia de casar, s'havia d'anar a viure a Madrid, i es feia l'aixovar. Es feia unes camises de dormir molt maques, perquè sabia molt fer labors. I aprofitava l'hora del sol del migdia, perquè, esclar, si havia de fer calats i aquestes coses, si veia bé, es posava en el balcó de casa, i jo m'hi posava al costat, i ella encantava la viejecita, gigantes i cabezudos, cançons aquestes de Llongueres, la Fadrina va a la font i totes aquestes. Ja de més gran, als 12 anys, jo vaig estar interna 3 anys en una escola. La meva padrina va tenir molt d'interès perquè era una escola molt religiosa i que formaven a les noies, no amb estudis, sinó senzillament perquè poguessin guanyar-se la vida manualment. Llavors, allà, amb aquelles nenes vam tenir la sort de que hi va haver-hi un capellà de Sant Cugat que va ensenyar a cantar veus i tot. Cantàvem peces de Mozart, després ens va ensenyar a cantar el Gregorià, la missa d'Àngelis. Ens ho passàvem bé cantant, a mi almenys m'agradava molt. També va haver-hi un jesuïta que també li agradava també molt cantar i ens ensenyava cançons italianes. El va pensar, ens ho va ensenyar ell. En fi, moltes. Cantar, vinga, cantar.
És la font que penes raia.
I després ja la meva relació també va ser amb els 16 jutges. Els vaig descobrir ja a l'adolescència.
Serà el nostre d'un país que mai no hem fet.
Treballava en una oficina i passava per davant de galeries Faians. I allà venien discos de Dixa dels 16 jutges. I cada mes, un cop et cobrava, entraven allà i em comprava un disc.
No creguem en les pistoles.
tinc. Dos primers, el Delfí Abella, en Miquel Porter, en Josep Maria Espinàs, la Mamei Margarit, i després en Raimon. Sobretot en Raimon va ser la descoberta meva. Bueno, la descoberta meva. De meva sí, perquè jo la vaig portar aquí a casa i primer no els agradava, però després la meva mare sempre em deia posa'm en Raimon, posa'm en Raimon.
D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent.
No hi havia gaires cançons en els discos aquests, em sembla que eren quatre. I m'aprenia les cançons, i tots els de casa que hi havia ens aprenien les cançons. Que jo recordi, vaig anar-hi una vegada, que cantàvem pel Palau de la Música, no, no serem moguts, no, no serem moguts. Tota la gent, mentre baixàvem les escales per anar-nos en el carrer, eh?
I de belles passions no anirem al darrere d'antics tambor.
Bueno, aquests que he anomenat després no varen de dedicar-se a la música. Ells varen llançar aquesta idea de fer una cançó catalana. Varen tenir èxit, en aquest aspecte. Jo crec que sí.
Cante les esperances i plore la poca fe d'un poc nostre, un país que ja anem fent.
Pels anys 50 vaig començar a anar al Palau de la Música, perquè el meu germà i la seva nòvia anaven en els matinals dels diumenges. Llavors hi havia l'orquestra municipal i jo pues, m'hi afegia amb ells i a la una s'acabava més o menys. I llavors cap a missa a Sant Francesc de Paula, que estava al costat, i després cap a casa a dinar. Aquí recordo la meva afició a Mozart, perquè quan tocava Mozart jo m'emocionava. Hi havia una cosa que la seva música m'entrava fins al fons de l'ànima, no ho sé, mira, em venia com un cop fred, una cosa especial sentia. I això és que Mozart en aquella època sí es tocava, però no era d'allò de tocar-se com en profunditat com avui en dia es fa. Cada vegada que tocava Mozart jo emocionadíssima. Sí, jo sempre tenia aquestes ganes de tocar i de prendre música, però no havia ocasió. Fins que va ser cap a no sé quin any que hi vaig anar a estudiar solfeig. I és allò que passa. Tens la sort de trobar unes persones estupendes que t'encomanen la passió. Vaig trobar una professora de música que em va ensenyar el solfeig, l'harmonia i formes musicals. I precisament una vegada anant als solfeig vaig veure que anunciaven una missa de Mozart a l'associació Amics de Mozart i vaig anar-hi, era el dia 5 de desembre, em sembla que de l'any 76 o una cosa així, que la feien a Santa Maria de Gràcia i allà vaig prendre contacte amb el que era de l'associació Amics de Mozart. Aquesta associació de mossèn Josep Maria Bosch, que era un gran mozartià, un aficionat a Mozart, i ell va ser el que va promoure aquesta associació. Perquè ell viatjava i va anar cap a Salzburg, com que sabia alemany, va saber que existia aquestes associacions d'amics de Mozart que estan esteses per tot arreu, estan als Estats Units, estan a Austràlia, estan a Japó, els llocs més inversemblants. Llavors vaig tenir un càrrec dintre de la Junta i portava un amic meu, que era un gran músic. Vaig introduir-lo a dintre de l'associació perquè fes algun concert durant l'any. Vaig veure que això se'm donava una mica bé, oia? Trobar persones que es volguessin donar-nos un concert d'una forma més o menys gratuïta. I llavors vaig començar a organitzar aquests concerts. Thank you. porto fins ara, ja l'any passat vam fer un cada mes, més o menys. Alguna vegada en comptes de concert és una conferència o una cosa d'aquestes. Sobretot té una importància que pels vols del 5 de desembre sempre celebrem una missa en memòria de Mozart. Precisament, jo recordo el bicentenari de la seva mort, 1991. L'any Mozart es va celebrar una gran missa a Santa Maria del Mar, l'Orfeo Laudate, que un dels solistes que tenia que venir i no va poder venir era la Victòria dels Àngels. I va ser una missa que jo, francament, no he viscut mai una cosa semblant de gent que hi havia. Al moment de la comunió no es podia ni passar pels passadissos de gent que hi havia. Era aquell any que va ser la gran explosió de Mozart. S'acabava de fer la pel·lícula, aquella del Milos Forman, Amadeus. Sembla que no, però aquella pel·lícula va impactar bastant, eh? Sí, he estat a Salzburg. He estat diverses vegades en la Mozartwoche. Mozartwoche vol dir setmana Mozart. És quasi bé l'última setmana de gener, que agafa normalment el 27 de gener, que és la data de naixement de Mozart. Fan concerts al matí, concerts al migdia, concerts a la tarda. És una cosa intensa. Mozart jo crec que és la música, és música pura, té molt de sentiments i tot, però així és com hi ha compositors que volen reflexar els seus sentiments. Mozart és uns sentiments de tots els humans, no els seus propis, sinó de tothom. Jo, per mi, és això, Què m'aporta? Una satisfacció. A vegades les coses t'hi trobes i no saps com, i vas fent, m'hi trobo i vaig seguint. M'agrada molt saber que la cosa surt bé, doncs estic molt contenta, No dic orgullosa perquè no en soc,
Escoltar música i interessar-se per tot allò que té a veure amb el compositor i l'època és també una bona manera de gaudir de la música. Veiem què aporta una persona gran assistir, per exemple, a un taller d'història de la música.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Tot el que sigui fruit de la inquietud, de les ganes, de la il·lusió, a mi em sembla que sempre és molt positiu. I si és una persona melòmana, que sempre li agrada la música, però sempre s'ha quedat amb allò de dir jo no hi entenc, que moltes persones t'ho diuen, jo m'agrada molt la música però no hi entenc, doncs és una mica com dir, entendre-hi tampoc és tan difícil, és escoltar i que algú et guiï una miqueta i et digui, mira, això és una òpera, això és una sarsuela, això és un oratori, això és una cantata, i doncs funciona així i està escrita d'aquesta manera. És entrar una mica en descobrir coses, en principi guiat per algú, que pot ser el cas que dius de fer un curset o fer un taller o apuntar-se. És com anar descobrint coses que tota la vida potser has volgut saber i en el moment en què tens més temps dius, ara vaig a aprofundir més en aquest coneixement. Jo crec que és molt constructiu, molt positiu.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Els darrers minuts del nostre espai per conèixer dos suggeriments musicals de la nostra protagonista d'avui, la Maria Àngela Estapé.
Bé, naturalment Mozart. A mi m'agrada molt un duet que hi ha de Servilia i Annio de la Clemenza di Tito. la darrera òpera de Mozart. Em vaig sentir una vegada i vaig dir que m'agradava, i quan el sento m'agrada molt. Parlen dos enamorats, senzillament, de les seves vicissituds, suaument, una cosa tranquil·la, que jo t'estimo i tu m'estimes, i a veure si ens podem tirar endavant i totes aquestes coses, Soc abonada en la temporada del Liceu. Sí, sí, m'agrada molt l'òpera. També va ser el meu cunyat, ell era molt aficionat, i ens va encomanar. Mira, la primera òpera que vaig veure al Liceu i vaig sentir va ser Madame Butterfly, extraordinària. Sobretot em vaig admirar de l'acústica, que sentia el soroll de tancar-se i obrir-se dels vanos, dels artistes, oi?, que actuaven. Va ser una cosa preciosa. No sé, a mi m'agradava més la manera de fer de les escenografies i tot d'abans. Els artistes ara actuen molt més bé que abans actuaven, però a vegades em costa molt entrar dintre d'una òpera, perquè a mi m'agrada no ser un espectador, sinó que m'emocioni, i ara a vegades em costa molt. M'atabalen a vegades. I sobretot això és que volen tenir un significat, que volen dir que aquella persona que estàs patint molt... Bueno, però si ja t'ho diu que està patint, perquè has de fer posar que surti per allà un... no sé. A mi m'agrada la part cantada. M'agrada molt de les Noces de Figaro. Hi ha un, no sé si és un set, no sexteto, sinó set persones que canten. Que canta el conde, la condessa, el Figaro, la Susanna, el Cherubino, tots canten. És fabulosa, és un concertante que m'agrada moltíssim. És una música estupenda, i perquè també l'escrit, el que va fer, el text de Lorenzo da Ponte, sabia aquell senyor. Perquè a vegades sents algunes òperes són molt ramplones de text, però Lorenzo da Ponte en sabia. La temàtica és estupenda, i veure com s'espavilen els villanos, els pobrets, com s'espavilen per poder tirar endavant i sortint-se'n de les malifetes que els hi fa el conde, La música per mi és una part molt important de la vida. De la meva vida també hi ha altres coses, oi? Però aquesta és una de les parts importants. Una música em pot relaxar, em pot donar alegria, eufòria, en fi, moltes coses, oi? Em porta moltes coses.
La música omple. Deixar espai a la inquietud de saber més coses sobre aquells músics i aquells intèrprets que ens apassionen ens fa treballar la curiositat i la imaginació, dues coses molt profitoses que ens aporta a posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. cada dimarts a les 8 del vespre i si te'l perds, els dimecres a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Mans Unides et convida a la presentació de la campanya No hi ha justícia sense igualtat. El missioner jesuïta mexicà José Avilés impartirà una conferència sobre la realitat dels indígenes maies de Chiapas. Vine al Palau Robert de Barcelona el dijous 31 de gener a les 19 hores. Mans Unides, campanya contra la fam. Més informació al web mansunides.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui és la festivitat de Sant Pere Nolasc, que va alliberar els primers captius a València l'any 1203. Recordem aquest sant, que és exemple de la gran tasca que fan moltes persones, entitats i col·lectius a les presons a favor dels reclusos, particularment ara important la dels mercedaris de l'Orde de la Mercè i els seus voluntaris i treballadors. Ens acomiadem fins demà a les 8. Hem estat amb vosaltres avui, des de fa dues hores, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.